tenim amb nosaltres un conciutadà que ens honora, realment una persona que fa molt temps que es dedica a les coses del comú, el recordem com a conseller de Cultura, d'això ja fa molt temps, no? El recordem també com a president al Parlament de Catalunya, i ara també és president, però d'una altra cosa. Benvingut, Joan Rigol.
Moltes gràcies.
Joan Rigol, que no sé si conserva el càrrec de president del Parlament de Catalunya, és d'aquelles coses com el president de la Generalitat que
se'l... Sí, s'allarga això. I em sembla que està bé, és a dir, perquè és honorar no una persona, sinó una institució. És a dir, és saber que estar al capdavant del Parlament de Catalunya és tan important que quan ja ho deixes, hi ha un altre que ho fa i que ho fa bé, doncs, però tu encara continues, diguem-ne, recordant allò que havia significat el temps que hi eres.
Molt bé, doncs jo crec que aquest és un record que molts diputats, tot i que han canviat bastant els diputats últimament, però els que són més veterans se'n recorden del pas de Joan Rigol a la presidència del Parlament, que és el capdavall fer una mica d'àrbitre, una mica de fer la vida, sí, la vida agradable, no?
A veure, i fer emergir aquells valors comuns, diguem-ne. És a dir, normalment la vida parlamentària és debat, i ha de ser així, i és un cert enfrontament, i també ha de ser així, però, malgrat això, tots tenen un comú denominador, i és de que tenen un sentiment, diguem-ne, d'apreci a tot el que és públic, a tot el que és, diguem-ne, del nostre país. Doncs anar fent emergir aquests valors que fan una mica com de taló de fons del debat, em sembla que és una de les feines maques que pot fer un president del Parlament.
Vam veure el seu successor l'altre dia a la llotja del nou estadi del Nàstic, a veure si el Barça guanyava la Lliga, o si guanyava també el Nàstic, naturalment. Vostè hi hauria anat, també?
A veure, jo tenia per costum anar quan jugava a Catalunya. Llavors em semblava que el president, doncs, del Parlament hi havia de ser-hi. Després, amb els jocs, diguem, els clubs més importants, només en moments, diguem-ne, molt, molt claus, Recordo que tant havia anat amb el Barça com amb algun de l'Espanyol, doncs en moments històrics, diguem-ne, per cada un d'ells. I prou, i prou.
Molt bé.
A mi m'agrada molt veure-ho per la televisió, a casa
meva, sí, això és...
i amb una cervesa al voltant.
I si de cas, quan les coses pinten malament, si de cas marxar de l'habitació i a veure si ja t'ho explicaran, no? Molt bé, doncs el president del Parlament continua sent president, en aquest cas, però no únicament de nom, sinó també de fets, perquè és el president delegat del Patronat de la Sagrada Família. Oh, i això és complicat, perquè, vaja, el Parlament ha passat per moltes coses. El Parlament està en un lloc que abans era la Ciutadella, una ciutadella d'ocupació. Després, finalment, es va recuperar el Parlament, va tancar-se, va ser museu d'art modern, finalment va tornar a ser una cambra sobirana dels electors, del poble de Catalunya, però sembla que això del Parlament, en principi, és una cosa sòlida. Sí. I ha anat a parar ara a la Sagrada Família i diuen alguns que potser tan sòlida podria no arribar-ho a ser. Comparteix aquesta por?
A veure, jo sí que el que dic és que el projecte que hi ha en aquests moments, per molta gent tècnica altament qualificada, em diuen que comporta uns riscos realment importants. Uns riscos que un edifici de les voltes que té aquest, i configurat com està arquitectònicament per en Gaudí, en el qual ell no buscava tant, diguem-ne, una solidesa convencional de contraforts i de claus de volta, sinó que buscava, doncs, una cosa d'unes alçades impressionants, doncs realment això corre un risc. Fixi's vostè que tot el sostre de la Sagrada Família està fet de trencadís. Trencadís vol dir aquelles cosetes petites que es van enganxant l'una amb l'altra.
És una paraula molt malastruga, parlant en aquest cas de la Sagrada Família.
Doncs si el moviment de terres ja va més enllà de 2 mil·límetres, pot caure algun trencadís d'aquests. I aleshores imaginis el que significaria, només perquè la gent ho entengui, i començar la Sagrada Família posant-hi una xarxa perquè no hi caigui el trencadís, perquè doncs ens han fet un túnel a 75 centímetres del mur que teòricament hauria de defensar-lo i a 1,25 m dels fonaments de la Sagrada Família. Això, per alguns tècnics, mira, és la solució que han trobat si és que el túnel havia de passar per allà forçosament. Però tothom sap que això comporta uns riscos molt grans i que, sobretot, això no té massa sentit quan hi ha alternatives diferents, que no sóc jo qui les he de dir, vull dir, són ells.
Ara li faré una altra objecció que alguns diu, però escolti, no hi ha una estació de metro que es diu precisament Sagrada Família al carrer de dalt, i per allà hi van passant els metros cada 5 minuts, un cap aquí i un altre cap allà.
No, n'hi ha dues de línies de metro. A la Sagrada Família. Hi ha la lila i la blava.
És veritat, sí.
No, dues. i no passa res. Uh-huh. És veritat. Per què? Perquè el metro està passant per aquella franja geològica la més sòlida que té el subsol de Barcelona. Fixi's que tots els edificis de l'Eixample s'aguanten i s'aguanten bé perquè estan amb allò, fixi's, ara estic on hi ha pres aquests dies, s'agafen amb el quaternari. Però a la que vostè baixa el Pliocè, que és allà on està programat que passi el túnel i per allà on hi ha els fonaments de la Sagrada Família, allò es veu que és una sorra que, doncs, que és molt feble, que pot passar qualsevol cosa.
No ens n'hem de fiar del Pliocè mai, eh?
Mai! Escolti, el nom ja ho diu.
Bé, jo el que li preguntaria ara també és, s'ha generat una certa inquietud, vostè la comparteix, vaig a dir que vostè me l'encomana a mi i jo també la comparteixo, perquè en principi tot pot arribar a fallar, naturalment. Res no és segur, ni tan sols el terra que tenim, sobretot amb això del Pliocè. Mm-hmm. Per què fem aquest forat? Va, no el podríem fer una mica més cap enllà?
Evidentment.
I què és el que ho priva? Perquè de vegades dona la sensació que després de tants entrebancs diuen, va, escolta, ho fem per aquí perquè hem decidit que ho fem per aquí. Home, sí, però es podria fer per una altra banda, no?
Ben segur. Però no és el patronat de la Sagrada Família el que ha de dir per allà on ha de passar el metro.
Vull dir, per la por, eh? Vull dir, per expandir la por de la gent.
Evident.
No?
Saps què passa? Que amb l'AVE li demanem moltes coses. Li demanem primer que ens connecti amb Madrid i amb París el més ràpidament possible. Però després li demanem que ens connecti, lògicament, Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona, una mica, diguem-ne, les relacions internes del país. Després, que miri de tenir un efecte sobre el sistema aeroportuari de Catalunya. I després li volen demanar a l'Ajuntament que, a més, li facin un túnel pel mig de la ciutat. Tot això, doncs, és molt excessiu per la funció bàsica que té l'AVE, que és connectar-nos de Barcelona a Madrid i de Barcelona a París. No té més funció que aquesta, de fonamental.
Això també li volia preguntar, perquè si Barcelona fos la capital d'un estat, com per exemple ho és París, dirien, on vas? Vaig a París. Doncs te'n vas a la Sagrera i te'n vas a París. On vas? Vaig a Madrid. Doncs te'n vas a Sants i te'n vas cap a Madrid. És imprescindible aquesta connexió?
Escolti, és que em fa entrar en un terreny que no és pròpiament
Però tots hem jugat a trens elèctrics.
Sí, jo només em puc bellugar i dir, escolti, si passen per davant de la Sagrada Família és un risc. I ara li explicaré un altre de risc que la gent no el té en compte. Per la llei ferroviària de l'Estat, un cop s'ha fet un túnel i passa un tren, la prioritat és la del tren i la del túnel. De tal manera que si la Sagrada Família posés en risc el tren i el túnel, hauria de cedir la Sagrada Família.
Què diu ara, Manu?
El que sent. Aquest és un risc real, de tipus jurídic, que és així. I, a més, clar, significaria, imagini's vostè, que la façana de la Sagrada Família que s'ha de fer al carrer Mallorca pesa 22.000 tonelades. 22.000 tonelades. Doncs això carrega sobre, diguem-ne, uns riscos que si deixem passar el túnel per allà, doncs és prioritari el túnel que no la façana de la Sagrada Família.
Ja, en veig aquella façana de plàstic.
Horrible,
no gaire.
Horrible. Sí? Em sembla que de debò, les autoritats han de rumiar-s'ho. Jo quan les veig tan agafades amb aquesta solució i els hi sembla que si no és aquesta solució és com si es posés en dubte la seva autoritat, i que no és cert, perquè, escolti, el meu alcalde és el meu alcalde, vull dir, es diu Jordi Hereu, i l'he d'ajudar que faci bé d'alcalde. Vull dir, no hi ha aquí un problema d'autoritat, ni d'arrogància, ni de res d'això. Al contrari, és posar les raons sobre la taula, i si ells tenen uns tècnics que els hi han fet aquest projecte, nosaltres en tenim d'altres de tota solvència que diuen això és un disbarat. Mm. I ho ha d'entendre, i per tant ha de buscar-hi una solució. De fet, ja els grups de l'oposició ja li van dient, també.
Uh-huh. No, ara, a més, com que l'oposició ha crescut, perquè el senyor Portavella ja no hi és, ara ja està dient d'una altra banda. Com a president delegat del patronat de la Sagrada Família, vostè sap els ingressos que tenen de tots els turistes que van a veure-ho. Aquestes obres no dificultarien, no serien un problema per la caixa de la Sagrada Família, per entendre'ns?
A veure, jo sé que la Sagrada Família, com qualsevol ciutadà, quan hi ha una obra pública necessària, ha d'assumir una sèrie d'esforços. És molt desagradable que a casa teva hi comencin a haver aquelles màquines que fan tant de soroll.
A les 8 del matí.
Sí, però et toca, diguem-ne, i quan et toca, et toca. I has de tenir aquesta predisposició. Per tant, si a nosaltres el túnel s'hagués de fer i estigués, diguem-ne, segura la Sagrada Família, les molèsties que pugui causar això les hem d'encaixar, com a tot ciutadà, d'assumir les seves molèsties doncs, quan li fan una cosa d'aquestes. Segur, lògicament, és a dir, la intervenció que hi ha és tan agressiva, pensi que amb 240 metres volen fer uns pilons d'un metro i mig de diàmetre cada dos metres a una profunditat de 40 i pico de metres de profunditat per sota de la capa freàtica, és a dir, la Sagrada Família quan va fer els fonaments no va voler arribar mai a la capa freàtica, és a dir, allà on hi ha aigua. Per què? Home, perquè l'aigua acostuma a erosionar, diguem-ne, tot el que hi ha sota. Mm-hmm. Doncs ells fan això i penetren fins a baix de tot. Bé, aquests riscos tan grossos són els que fan que el projecte doncs, sigui molt difícil de ser assumit per part nostra.
Estava ara pensant que últimament s'han posat molt de moda els llibres, sobretot novel·les i novel·les històriques relacionades amb edificis. Avui ara estàvem dient que tal dia com avui ens va deixar William Golding, que sí. Va fer una cosa que es deia la construcció de la torre. Mm. Hem vist allò, la catedral del mar, l'enigma Gaudí. Mm. Tot són coses de pedra i molta pedra. Mm. Però vostè ens està explicant una veritable novel·la de terror.
Exactament. Pensin que és així. És a dir, nosaltres ho vivim amb angoixa. Mm-hmm. I amb ganes de poder traslladar-ho a les nostres autoritats i compartir la solució que sigui, diguem-ne, de debò. Perquè l'actitud de diàleg l'hem mantinguda sempre. És a dir, la Sagrada Família, davant d'aquest problema, doncs ha manifestat sempre tres coses. Primer, donar-ho a conèixer a la gent, i sortosament la gent, tothom, està ben conscienciat d'aquest problema avui dia. Escolti, a mi em paren més pel carrer ara que sóc president de la Sagrada Família que no quan era president del Parlament. Què vol que li digui? Va així.
No, sí,
la segona via és la del diàleg amb les nostres institucions, amb les nostres autoritats, per intentar doncs, traslladar aquest problema. I la tercera, si no ens en sortim d'això, és reclamar a la justícia que ho miri i que si ha de paralitzar les obres, que les pugui paralitzar, que les pot paralitzar la justícia. Hi ha gent que es pensa que no, doncs sí. I tenim dictàmens en aquest sentit doncs molt, molt seriosos.
És una cosa curiosa. La Sagrada Família és un element de la mesura de l'esperança del temps. Jo quan era petit a vegades sentia alguna àvia que diu ui, la Sagrada Família no la veuré acabada. Mm. Ara ja començo a dir-ho jo que no la veuré acabada. Però vostè encara potser podrà veure aturat el túnel. Amb això ja aconseguiríem.
A veure, jo m'agradaria molt que vostè la pogués veure acabada i té una edat suficient.
Junts, home, plegats.
I té una edat suficient com per poder-la veure acabada.
Molt bé. Si no hi ha túnel, naturalment.
Evident.
Després parlarem una mica de política, perquè, home, aquests dies s'han dit bastantes coses. Demà, per cert, tenim aquí un senyor que vostè coneix perfectament i que també suposo que li deu una mica d'obediència i de consell, que és el senyor Duran i Lleida.
No, obediència en els meus partits hi ha llibertat de pensament, vull dir, no.
Doncs després en parlem d'això, però deixem el Joan Uller, que té moltes ganes de preguntar no sé què.
Bona nit, senyor Rigol.
Bona nit.
Respostes curtes i preguntes també curtes.
A veure, què pensa vostè, president de la Sagrada Família, quan sent, per exemple, el comentari del senyor Oriol Buigues, que està d'acord amb els tècnics de l'AVE, que diu que el millor que es podria fer amb la Sagrada Família és enderrocar-la?
A veure, amb això té una part de raó. I una,
té part de raó,
una
senyor
part,
Buigues?
Si em permet, és a dir, si es fa el que diuen, doncs hi ha un risc de...
No, ell ho deia abans de l'AVE, que la troba tan horrorosa que el millor que es podria fer és enderrocar-la.
A veure, jo sé que fa un temps hi va haver un gran debat ciutadà sobre això, però, de fet, primer, el mateix Gaudí no era tan il·lus que es pogués pensar que en la seva vida la veuria acabada la Sagrada Família. Per tant, sabia que alguns havien d'agafar el seu relleu i tirar-la endavant. Primer punt, això. Si realment aprecies el Gaudí, l'has d'apreciar, diguem-ne, no només amb les pedres que ell va deixar, sinó amb tota la seva intencionalitat. Aquesta és la meva opinió. I segon, avui dia és un fet tan important a la nostra ciutat, la Sagrada Família, tan important. Ja parlaré des del punt de vista econòmic, el monument més visitat de tot Espanya. I això vol dir que una ciutat com Barcelona, que ha agafat la línia dels serveis i la línia del turisme, menysprea allò que significa la màxima capacitat de convocatòria des del punt de vista turístic, a mi em sembla que és un raonament que té
que
peus de fang.
Podem parlar d'una església privada i laica.
Perdó,
pràcticament.
No, i ara ve el segon i el tercer. Segon element, des del punt de vista cultural, en Gaudí és la persona més coneguda de tot el món.
Després del Barça.
Després del Barça o abans, no ho sé, no li sabria dir. Però és... Miri, jo recordo quan era conseller de Cultura que me n'anava a llocs tan raros com Armènia, per exemple, i et havies de presentar com a català. malauradament el reduccionisme era tal que només sentien, només coneixien, en gaudien Dalí. Deixi'm dir aquestes dues paraules. Doncs això és així. Home, una ciutat que menys valori allò pel qual doncs, es coneix a tot el món és una ciutat que en aquest cas no és així per part de la gent, però sí que és una, diguem-ne, una menys valoració d'allò que ens dona vida al col·lectiu. I després, deixa'm-li dir una altra cosa, que és, al meu entendre, una veritat de fons des de la meva perspectiva, que d'altres, doncs, lògicament, no la poden tenir. El fet que enmig d'una societat tan utilitarista, que només sap fer autopistes i només sap fer doncs, coses d'aquestes, hi hagi qui, en nom doncs, de la cultura i en nom de la pròpia fe, sigui capaç de fer tot això, doncs és una cosa que es mereix un cert respecte. I segur que no es mereix són votats. Es mereix un cert respecte a l'hora d'establir un diàleg, que pot ser lògicament diferent del meu, però no, diguem-ne, aquesta actitud, perquè si algú tingués unes actituds doncs, aquestes tan contundents i així tan càustiques i tan d'això de votat, sobre els qui de vegades ho fan, se sentirien ofesos.
Podria venir Jesucrist i dir als de Sagrada Família, si us plau, feu fora els mercaders del temple. No. Perquè sembla que hi hagués més negoci que església.
No, el que sí que li he de dir és que tot el que cobrem d'entrades van a parar al temple i van a la construcció del temple. Ningú es posa cap diner a la butxaca, lògicament, ni es serveix per altra cosa que per l'àmbit religiós on es mou.
Gaudí és un home de gran prestigi intel·lectual. Subirachs no ho sabem. Molts arquitectes en el seu moment van dir frenin, per favor, que estan a punt de fer un pitafi. Com està ara l'assumpte?
Bé, primer, en Subirachs doncs, és una persona de primeríssim nivell en l'àmbit escultòric. Lògicament, aquí ara el que no podem és fer un rànquing de veure qui és més i qui és menys, però en Subirachs ha significat tota una generació que ha contribuït a tirar la Sagrada Família endavant. Ell ni ho va començar ni ho acabarà, però està fent la seva feina. I, per tant, és el símptoma d'una època determinada de l'escultura al nostre país.
Vostè és un home de cultura, recordarà perfectament aquell sonet de Foix que diu m'encanta el nou i m'enamora el vell, em sembla que deia.
Sí.
En què es queda, en Babe o en Sagrada Família?
Jo en Sagrada Família, lògicament, perquè sé que la Sagrada Família només es pot fer allà on està. I l'Abe té altres alternatives molt més racionals que no aquesta.
Digui'ns la seva.
La meva... Deixa'm li dir una cosa, ja dic que no sóc jo el qui he de dir per allà on ha de passar l'Ave, però li donaré una colla de fets. Des de la Sagrera fins a l'estació de França, el túnel ja està fet. De l'estació de França, en el Morrot, que és allà on acaba la línia de tren, hi ha 1,5 km. I després del Morrot, la línia ja està feta.
Més barat on sortiria, vol dir.
El senyor Trias deia que podia aprofitar el túnel ja fet també del
també
carrer Aragó.
El senyor Trias parla del Vallès.
Un dia aquí ens va parlar d'Aragó, de suplantar l'actual recorregut.
Això és impossible.
No, cadascú va fer dient la seva, però és veritat que un dia s'haurà de fer la línia del Vallès perquè tots aquells trens de mercaderies que vagin de Madrid cap a França no han de passar pel centre de la ciutat i per tant passaran pel Vallès. I el que diu el senyor Trias és, home, fem primer aquesta i rumiem-nos com ha de ser la del centre de la ciutat.
Jo de veritat no ho entenc, senyor Rigol. Podem anar a la Lluna i tremolem perquè caigui una església? No li sona segle XVII, això?
No, però escolti, miri, vostè passi per sota d'un balcó que estigui mal construït i li pot caure un totxo al cap.
I més coses es perdrien.
El futur genera risc.
El futur genera, i el passat també. És a dir, sàpiga que nosaltres la Sagrada Família l'hem rebuda i per tant genera riscos. Vull dir, això és així.
És veritat, vostè quan va fer-se càrrec de la presidència de la Sagrada Família? Quan? Quin any?
Bueno, deu fer un parell d'anys llargs.
No es parlava aleshores d'aquest tema.
No, si jo pensava que anava a presidir una cosa que era doncs, més aviat tranquil·la i de...
Bé, i doncs s'ha trobat amb la dificultat més alta, no?
Exactament.
Tot això perquè, miri, vostè va dimitir una vegada del govern Pujol, però sí, era una cosa relativament plàcida en aquell moment, no? En canvi, aquí s'ha d'enfrontar amb bastanta gent.
Procuro fer-ho mantenint les formes i mantenint l'actitud de diàleg constructiu, perquè sé que la Sagrada Família exigeix aquest tipus de llenguatge i aquest tipus d'actitud.
Si es fes un AVE d'aquests, per exemple, per davant de la mesquita de Hassan II a Casablanca, probablement aquí hi haurien molta més resistència amb això.
Probablement.
No troba a faltar vostè una mica més de resistència popular o ja va creixent?
No, realment hi és. Hi és. I, de fet, vull dir, si ja s'ha expressat, però sí que m'agradaria que els nostres responsables institucionals i polítics sapiguessin en quin sentit la gent viu aquest fet. El viu amb intensitat i el viu amb preocupació i el viu, si m'ho permet, amb una certa passió. I m'agradaria que poguessin constatar això, que sortissin del seu cercle més immediat i poguessin veure com la gent li preocupa l'actitud, sobretot, amb la qual s'afronta aquest tema de la Sagrada Família.
Anem a parlar una mica de política. Ens ha dit una frase d'aquelles que respon bastant al tarannà de Joan Rigol. Diu, el meu alcalde es diu Jordi Déu i la meva obligació com a ciutadà és ajudar-lo i fer que governi bé. El seu president de la Generalitat es diu José Montilla. Com el valora, també?
Home, com el president meu, que a mi m'agradaria que fos un altre.
Home, això
és obvi, diguem-ne, i la gent ho sap. Però jo sé que m'he de posar a la disposició del meu president si em demana alguna cosa. I si el president Montilla a mi em demana alguna cosa que jo puc fer i que sigui positiu pel país, ho faria encantat.
Aquest tripartit com governa? Comparem el primer tripartit i aquest segon tripartit.
A veure, amb més discreció, però la paraula discreció no vol dir, doncs, que sigui un element de pacificació, sinó que vol dir que, al meu entendre, el nostre país, que està passant per un moment clau i crucial de transformació de la societat, una societat on canvia el model industrial, on canvia la immigració, on canvia tot això, exigiria un tipus de política potent on la gent s'hi sentís, diguem-ne, que el projecte que es presenta, doncs, té molt clar el futur del nostre país.
Els projectes són una cosa, les persones que les han d'encarnar són unes altres. Hem tingut durant molt de temps una figura com Jordi Pujol i sembla com si ara els polítics fossin una mica més de usar i llançar. És a dir, no t'ha sortit això a la primera ni a la segona, vinga, canviem-ho. L'altre dia teníem aquí l'alcalde de Sant Cugat, el Lluís Recoder, i recordàvem una fotografia que li van fer a la Fundació Trias Fargas en què algú va dir, aquest és el futur de Convergència i Unió.
A veure, la gent, quan hi ha una necessitat, busca de seguida la solució màgica, de dir, és aquest, o és aquell, o és l'altre. Mirin, al meu entendre, jo sóc de Convergència i Unió i exactament sóc d'Unió Democràtica. Crec que la nostra formació política el que necessita és saber crear una alternativa de futur del nostre país buscant la complicitat del món social, del món empresarial, del món educatiu, del món cultural i fer veure que tots plegats, units en aquest nivell, diguem-ne, que ja no és simplement els interessos corporatius de l'un i de l'altre, sinó aixecant una mica el nivell, som capaços de poder treballar perquè els nostres fills, si nosaltres no ho veiem, doncs potser no, doncs, mira, ja haurem passat, però que els nostres fills i els nostres nets doncs veuran un país amb empenta. Això, que és el que hauria de fer Convergència i Unió, doncs la gent ho demana, per això ens vota i per tant traiem bons resultats, però després, llegint el diari, notes que no qualla.
Ara acabem de dir Convergència i Unió amb una conjunció copulativa, aquest I, però podria ser perfectament adversativa i dir Convergència o Unió. Ho dic perquè llegint els diaris aquests que diuen que si les vaques volen és que volen, doncs sembla com si estiguessin a punt de la trencadissa.
A veure, jo després del titular d'aquest dematí d'alguns diaris ja he vist, doncs, les matitzacions i he vist les actituds amb les quals em complau. Lo qual també em preocupa, perquè si resulta que Convergència i Unió, però en comptes d'estar preocupats per allò que el país ens reclama, ens dediquem a tirar-nos els plats pel cap, allò que la gent necessita que existeixi, doncs pot acabar tenint una decepció. I aquesta és la gran responsabilitat que tenen els nostres caps. De si han de fer un debat sobre si hem d'entrar o no hem d'entrar en el govern a Madrid, no ha de ser per altra raó en funció d'aquest projecte de futur de país que tenim. No si tàcticament hem d'entrar abans o hem de sortir després i totes aquestes menudències, sinó si la gent té clar el que Convergència i Unió proposa en el conjunt del país. I aleshores discutim de com hem d'entrar i de quina manera. Però si ho fem només des de la dinàmica, diguem-ne, de la confrontació estrictament política i tàctica, doncs em sembla que aquí perdem bous i esquelles.
Convergència i Unió sempre tindrà com a candidat a la presidència de la Generalitat algú de Convergència?
Escolti, no ho sé.
No, és que potser està escrit en algun
lloc.
Sí,
és que em sembla que sí, em sembla que va així, eh? I a més ho trobo lògic i és normal que sigui així, no, com també és normal que Unió doncs tingui uns llocs específics com pot ser el d'encapçalar doncs les llistes al Parlament Espanyol. Una federació és un equilibri permanent en aquest sentit, per tant no ha d'estranyar la confrontació, no ha d'estranyar aquests desajustos. El que sí que ens ha de preocupar és que aquests desajustos no es donguin en el marc on s'han de donar, que és un marc constructiu, positiu, de projecte de país.
Sentim aquella frase de com més cosins més endins, però em sembla que com més cosins més enfora aquests dies, eh?
Evident, sí, sí.
No ho veiem gaire clar. Demà li preguntarem al senyor Duran Lleida perquè ell, vaja, suposo que ens dirà alguna cosa, dirà, ja m'han dit moltes vegades que si volia ser ministre d'Afers Exteriors i sempre he dit que no. Valori'ns aquest any que es va complir ahir de l'aprovació de l'Estatut en referèndum. A veure, en què ha canviat la nostra vida des de fa un any fins avui?
A veure, des del punt de vista estrictament competencial i polític, poc, perquè l'Estatut té l'expressió a través dels traspassos que ens han d'arribar i la capacitat, diguem-ne, d'autogovernar-se més gran que ens dona aquest nou Estatut, que realment és un avenç. Però ara això ho tenim una mica, doncs, parat. I ho tenim parat per diverses raons, primer per la complexitat de les coses, però també crec perquè així abaixa el nivell de conflictivitat territorial en el conjunt de l'Estat. I Catalunya torna a ser una moneda de canvi dels moments polítics de l'Estat espanyol, fins i tot amb temes que ens toquen tan de prop i tan profundament com és, doncs, el desplegament de l'Estatut. Per tant, crec que estem en un moment més aviat en el qual no podem dir que aquest nou Estatut ens hagi portat una nova empenta a nosaltres, i menys en l'aspecte financer, que és allà on, lògicament, hauríem d'esperar que es notés més.
Hem vist que en l'últim any el senyor Rigol ha fet un curset accelerat de geologia del Pla,
sí,
de Barcelona,
sí, sí,
però
sí.
Recordem una mica...
A que vostè no sap el que és unes margues.
No, una abreviació de margarida.
No.
Doncs, però sí, és una cosa tova, oi?
Ah, exactament, una cosa que no, sí, que està precisament en el pliocè.
Oh, el pliocè aquest, vaja. Jo crec que qualsevol dia aquests de Convergència, si estan empipats, diran, aquests d'Unió són el pliocè de Convergència.
Exactament.
Recordem el temps en què vostè va ser conseller de Cultura. També se'n va salvar d'una, perquè imagini's que li arriba a tocar lo de Frankfurt mentre vostè fos conseller de Cultura.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, realment.
Va, vinga, qui hagués portat i qui hagués deixat de portar.
Jo el que... No, evidentment, vull dir, el meu conseller es diu, doncs, el senyor Tresserres, que a més és una persona excel·lent, i ja està. El que sí que vaig intentar en aquell moment era que la cultura es posés per sobre de la dinàmica i de la tàctica política, i que a la vegada fos un lloc de sumar les diverses sensibilitats que hi ha en el país. Jo li recordo...
El pacte cultural?
No, que en el Consell Cultural hi tenia persones, doncs, no sé, per posar, doncs, és el pare Batllori, fins al Jaime Gil de Viedma, per posar dos exemples, diguem-ne, de persones que ja no estan entre nosaltres. Això, aquest anar sumant, i el fet de que els que escriuen en castellà fos una garantia de defensa del català, que això passava, era el que feia que els problemes no es tractessin, diguem-ne, només a nivell de ras de terra, sinó que pugessin una mica de més amunt. Jo crec que això, dintre de tot, tal com ha anat, i amb la discreció volguda dels que escriuen en castellà, almenys ho diuen així, doncs és, demostra per la via dels mínims que no hi ha una confrontació en aquest sentit.
Hi ha una confrontació, però això fa dies que ens està passant. No hi ha confrontació, però ja us ho fareu, que és diferent a com
les coses... No, sens dubte, estem en el nivell de mínims, però de mínims ben educats, el qual per mi és positiu.
De vegades la forma és realment el fons. També va ser senador. Des d'aquell càrrec va promoure ferventment la reforma de la cambra perquè esdevingués una autèntica representació de les nacions i regions que configuren l'actual estat espanyol, una mica a la manera alemanya, com si diguéssim, no? Bé, és una utopia, això s'entendrà algun dia des d'Espanya. Serà una mica com veurem abans que s'acabi la seva de família que no pas aquest canvi en el Senat.
Mentre el PP i el PSOE tinguin aquest debat territorial negatiu de fer-se la guitza l'un a l'altre, és impossible pensar en una institució que ajudi a que cadascú a dintre de l'Estat es situï com creu ell que s'hi ha de situar. I fonamentalment la meva tasca consistia en anar incrustant en el món de la Constitució els fets diferencials. Hi ha uns fets diferencials, que és llengua i cultura, que és, doncs, territori, que etcètera, tota una colla de fets, en els quals nosaltres, quan anem a l'Estat, no hi hauríem d'anar allò obrint el paraigua a veure que no ens fumin, sinó que hi hauríem d'anar amb la seguretat de que l'Estat ens defensa. Imagini's lo lluny que estem d'això. I hauria de ser lo normal. És a dir, l'Estat hauria d'estar interessat en que el plurilingüisme de l'Estat funcioni, que funcioni cada vegada amb més potència, amb més força i amb més creativitat. bueno, doncs han de passar diverses generacions, perquè els que hi ha ara el que busquen és tot el contrari.
Senyor Rigol, em deixava una pregunta de Sagrada Família i aquesta l'haig de fer perquè vostè és una persona de fe, és una persona creient i potser algun dia tenim ni més ni menys que Antoni Gaudí als altars. És a dir, en aquest moment s'està començant un procés, no sé si de beatificació primera part o canonització segona part. Com ho veu això? Creu que és oportú?
Ara, a veure, sí, deixi'm dir doncs que és positiu que un senyor que va donar exemple de civisme, de catalanitat i de santedat, entre cometes, diguem-ne, doncs que el reconeguem com a tal, a mi em sembla que és positiu.
No, així qualsevol dia el faran a vostè, sant?
Podria ser, perquè, a veure, jo com que crec, ara no ho digui a ningú, però jo com que crec que tothom ho és, perquè no existeix un lloc on la gent estigui castigada eternament cremant el foc, perquè això és una pura imaginació.
No, però l'Ullei anirà, L'infern no existeix perquè l'Ullei vagi.
El sol fet de ser catalans, a l'altre món, a l'altre vida, ho tindrem tot pagat.
Sí, sí, senyor.
Ho acaba de dir el senyor.
Exactament, Rigol. Exactament. Bé, doncs ja això.
Gràcies, senyor Joan Rigol. La veritat és que la seva preocupació també és, suposo que és la de bona part o una gran part de la gent respecte a això de la seva preocupació. No em referia al Senat en aquest moment, no em referia simplement a les vies. I aquí tenim a Joan Oller, que té una cançó, no?
Senyor Rigol, miri, jo a l'infern hi estic fa molt de temps mentre comparteixo el programa.
El comprenc perfectament, sí.
El dimoni Cucarell. Vostè és un gran musicòleg, oi? O un bon musicòleg?
A mi m'agrada molt la música, i visc en la música.
És més feliç des que ha deixat la música de la política?
A veure, mig-mig. És a dir, per un cantó, l'angoixa que tens cada dia en la política, de que no se t'escapi res i de que no llegeixis el diari i vegis un disgust, això t'allibera. Però veure coses que tu t'agradaria ser-hi per aportar-hi la teva i veure que no pots fer-ho, doncs això et crea una certa angoixa.
Hem dit això, que la família, la seva família, l'economia és un factor important. Estic segur que la botiga de merchandising hi té aquests dos discos. Gaudí, el musical de Barcelona, i l'altre disc es diu Gaudí, de The Alan Parsons Project.
Pot ser.
Els coneix?
No.
No em digui.
Miri, no.
El president de la Sagrada Família no coneix dos creadors que han posat el seu monument com a protagonista d'un disc.
No es preocupi, jo demà ho coneixeré, però avui no ho conec.
Avui ho coneixerà una miqueta.
Molt bé.
Miri, el senyor Albert Guinovar, músic, fa uns quants anys, pocs, va fer un musical, es deia Gaudí, el musical de Barcelona, i un títol es diu, a veure si endevina com.
No.
La Sagrada Família.
Ah, molt bé.
De profeta no n'és gaire, encara.
No.
Amb tot el nostre amor, li oferim aquesta cançó molt llarga, de la qual només en posarem
un trosset.
Li agraden els musicals a vostè?
Sí.
No les òperes, els musicals.
Sí, a veure.
Els Miserables.
Jo sóc dels que vaig a l'auditori, doncs, pràcticament, cada vegada que hi ha la sessió, doncs, de tant en tant, em deixo caure en el Palau de la Música i al Liceu, doncs, segueixo. Els musicals, menys. Però li he de dir que m'agraden.
Jo li volia posar Rigoletto,
però
el senyor Barril m'ha dit que no.
Ha dit que no.
Bromes, o sigui que es queda amb un musical d'Albert Guinovar.
Gràcies, president delegat del Patronat de la Sagrada Família, per sempre, per nosaltres, president Joan Rigol.
Gràcies a vostès.
Oberta serà una nau del tot oberta. El consol de la llum del sol,
de la llum del sol,
llum d'un ingràvit volum que s'omplirà de la claror de les vidrieres, tot suspès sobre un bosc de palmeres.
Tot suspès sobre un bosc de palmeres.
Creixença, passió i glòria, un somni de pedra viva, la gran catedral dels pobres, la Sagrada Família.
El cafè de la República.